L'alcalde respon.
Hola, us donem la benvinguda a l'alcalde respon, l'entrevista mensual que emetem el quart dimarts de cada mes, i ens acompanya l'alcalde de Sant Vicenç dels Horts, Miguel Comino. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
El control tècnic, no ha passat res. El control tècnic deia Luis Vela, us parla Eva García. Comencem, doncs bé, amb el tema que portem començant tot aquest any, des de fa uns dies que anem complint primers aniversaris de la pandèmia, el confinament de Wuhan, que ens quedava molt lluny, el primer cas a Europa, el primer cas a Espanya, el primer cas a Barcelona. El 12 de març, Sant Vicenç activava l'alerta del pla d'emergències municipals, començava la suspensió d'activitats escolars, el 13 de març s'anunciava l'estat d'alarma i el confinament per l'endemà, i bé, ja tot el que ja sabem i que hem viscut. Després d'un any de pandèmia, alcalde, com es troba Sant Vicenç dels Horts?
Doncs Sant Vicenç es troba, com jo crec que com la resta d'Espanya, en una situació d'esperança. És veritat que hem patit molt, el municipi ha patit molt, les entitats han patit molt, la ciutadania ha patit moltíssim, i és el primer que fem sempre quan parlem de la pandèmia, que és tenir un record per la gent que ha patit més, la gent que ens ha deixat pel camí, que no ha pogut superar aquesta pandèmia, per la ciutadania que ha perdut éssers estimats i que ni tan sols ha pogut acomiadar-se d'una manera raonable, no? Tot això és el que més mal ens ha fet, i les primeres onades a les residències de la gent gran, que van ser terrorífiques i que van tenir unes conseqüències devastadores. A partir d'aquí, diguem, la situació actual és esperançadora. Estem en una situació bastant controlada. A data d'avui, l'índex de contagi està pràcticament a 1, per tant, sembla que la cosa ha tornat a baixar i està molt, molt controlat, i sobretot l'esperança que ens marca la ciència, la investigació i la vacuna, que és el que tots tenim, tots i totes tenim moltes esperances, no? A Sant Vicenç ja tenim més de 900 persones que han passat per la primera dosi de vacunació i més de 500 que ja han fet les dues dosis, així que doncs sembla que la situació és millor, està controlada, hi ha esperança, i per tant estem en una situació doncs més esperançadora, no? Ja et dic, han passat ja vacunació totes les persones residents en les residències, els treballadors i les treballadores i treballadors dels ambulatoris. Ara ja han fet la primera dosi també molts mestres, moltes mestres, policies locals de fins a 55 anys, també treballadores del servei d'atenció domiciliària, i ara estan ja des dels ambulatoris, estan trucant i donant hores per fer la vacunació de les persones de més de 80 anys. Per tant, i més això, de 80 anys, i els cuidadors i cuidadores també d'avançades edats, diguem, no? No, la gent jove que cuida no, però la gent de gent més gran que sí que estan cuidant de persones de més de 80 anys també tindran aquesta vacunació. El calendari el marca la Generalitat de Catalunya, i nosaltres el que fem és posar-nos a disposició del govern de Catalunya, del govern d'Espanya i de qui faci falta per tirar endavant tot el que ens demanin.
I ho està gestionant l'ambulatori directament, mitjançant trucades a les persones que
els
convoquen?
Sí, els dos ambulatoris de Sant Vicenç, de manera coordinada, estan fent aquestes trucades a les persones més grans de 80 anys.
I van a vacunar-se al CAP.
A l'ambulatori, sí. Nosaltres estem esperant, mantenim l'espai que hem parat alguna vegada allà, que és el casal de la gent gran de Can Ros, que el tenim preparat per quan arribem a la fase més àmplia, i quan arribi la fase més àmplia i l'ambulatori no doni l'abast, diguem, de poder acollir a tantes persones com s'espera que poder vacunar, doncs nosaltres tenim a disposició aquest espai, que el mantenim i que està preparat per l'endemà que ens diguin, obrim.
De moment, alguna previsió que doni la Generalitat?
No.
L'homenatge que es va convocar pel setembre per les víctimes de la Covid, però la segona onada ens va passar per sobre i es va haver d'anul·lar. Sí. Es preveu fer en algun moment?
Sí, quan puguem. Jo crec que en aquell moment vam pensar que teníem la pandèmia controlada, que la baixada ja era definitiva, i vam veure que després d'aquell moment va venir una segona onada, després de la segona ha vingut una tercera, i el que hem fet és reflexionar i dir, escolteu, mantenim la pancarta que tenim a la porta de l'Ajuntament en record a les víctimes, i el que farem és, quan no haguem de saber si hem de suspendre de nou o no, quan la cosa estigui ja més tranquil·la, més controlada, si triguem 3 mesos més, com si triguem un any. Vull dir, no tenim pressa per fer aquest homenatge, el farem quan tinguem la tranquil·litat i la seguretat que la data que marquem serà definitiva i no l'haurem de bellugar més.
I a nivell d'assistència social, de cobertura de necessitats bàsiques, com està Sant Vicenç un any després de l'inici de la pandèmia? Ha canviat el panorama a serveis socials en aquest últim any?
Sí, i tant. Ha canviat el panorama a serveis socials, ha canviat el perfil de les persones que són usuàries d'aquests serveis socials municipals, i ha canviat bàsicament perquè també hi ha molta gent aturada, que hi ha molts ERTOs en marxa, hi ha molta gent que doncs, lamentablement ha perdut la seva feina, i que la situació que tenien era una mica limitada també ja amb feina, i ja fa que hagi entrat en el circuit dels serveis socials. Per tant, hem incrementat les famílies que són usuàries dels serveis socials, també tenim incrementat els números de les persones usuàries de promoció econòmica de Sant Vicenç, la gent que ve a buscar feina, la gent que ve a preparar el seu currículum, a tornar a agafar els hàbits de recerca de feina. Per tant, aquests números s'han incrementat. No sabria dir ara exactament la xifra, diguem, però sí que treballem amb un increment de prop del 20% de persones que eren usuàries tant dels serveis socials com de promoció econòmica. Per això també amb la preparació dels pressupostos municipals de cara a aquest any, doncs hi ha hagut un increment que hi ha hagut. Hem superat els 3 milions d'euros de pressupost als serveis socials. Al ple de la setmana passada vam tenir el servei d'atenció domiciliària, un servei d'atenció domiciliària que és fonamental poder mantenir i poder fer de nou, i incrementem el número d'hores, incrementem el servei i estem amb això. Ens gastarem 1 milió d'euros en el servei d'atenció domiciliària, que és un servei fonamental perquè la gent estigui atesa a casa seva.
I el perfil d'usuaris i usuàries de serveis socials en què ha canviat?
Doncs ha canviat en el número i ha canviat en el perfil, perquè diguem que s'han incorporat aquestes persones, aquestes famílies que s'han vist arrossegades per la nova crisi, per aquesta crisi econòmica, gent que a la vida havia trepitjat els serveis socials i que ara doncs s'han vist, diguem, amb la necessitat de fer aquesta explicar a l'Ajuntament, diguem, explicar a les persones professionals quina és la seva situació, que no és fàcil quan és la primera vegada que has de necessitar ajuda. I nosaltres el que fem és animar la gent que no tinguin por, que no els faci vergonya, que l'Ajuntament està per ajudar les persones que més ho necessiten, i que tots els vicentins i les vicentines poden comptar amb l'Ajuntament per tirar endavant en aquesta situació complicada que estem vivint, i que tenim molt clar que aquesta és la nostra màxima i absoluta prioritat.
Va passar també aquest canvi de perfil a l'anterior crisi, la de 2008. No sé si en algun moment vam arribar a sortir d'aquella crisi. Estem com amb les onades de la pandèmia, aquests nous casos de mai m'havia vist en aquesta situació.
Els índexs eren una mica millors. També l'atur, per exemple, no? Sí que teníem uns índexs, havíem estat recuperant els anys anteriors, també havíem baixat l'atur a Sant Vicenç, havia estat una mica més en xifres més antigues, diguem, no? I és veritat que segurament moltes, no sabria dir-te perquè jo no, diguem, no teníem la responsabilitat, no teníem les dades ni els perfils determinats, no? Sabíem els números però poca cosa més, no? Ara sí que, per tant, no sé dir-te si són exactament els mateixos perfils o no, però el que està clar és que molta gent no ha acabat de superar aquella crisi, que s'ha vist de nou abocada en una altra. Però jo el que vull enviar és aquest missatge d'esperança. Estem millor, ens en sortirem, estem treballant tots, tenim un acord de ciutat on hem involucrat a molts partits polítics, on tenim a totes les entitats socioeducatives del municipi, els sindicats, tenim la Unió de Botiguers, la Unió d'Empresaris, tenim la Sant Vicenç Suma, tenim un munt d'entitats que estan darrere d'aquest acord i que aquest acord ens marca la línia. Per això vam aturar en el seu moment la redacció del Pla d'Acció Municipal, que teníem un pla. Nosaltres, quan vam arribar a govern, teníem un plan, diguem, no? Aquest plan, és evident que un any després, amb l'arribada de la pandèmia, diguem, doncs hem hagut d'adaptar aquest pla, i quan estàvem a punt d'aprovar aquest Pla d'Acció Municipal, doncs vam haver d'aturar-ho per treballar la reacció a la pandèmia, la reacció a les conseqüències socials i econòmiques de la pandèmia. Vam prioritzar la redacció d'aquest acord marc, aquest acord de ciutat, i és aquest acord de ciutat el que marca el nostre dia a dia, el que marca el nostre horitzó, i és el que ens diu on ens hem de gastar els diners. Així que, en base a això, envio aquest missatge de tranquil·litat. Els diners que té l'Ajuntament estan al servei, sempre han estat al servei de la ciutadania, i en aquest cas estan al servei del qui més ho necessita com a conseqüència d'aquesta situació.
Alcalde, i com es presenta la preinscripció escolar aquest any a Sant Vicenç? De moment, amb una baixada de ràtios a 23 alumnes per classe, sí. Suficient?
És bastant més del que teníem, diguem, no? Nosaltres hem estat treballant amb els serveis territorials la possibilitat de tornar a obrir les dues línies que la Generalitat va tancar l'any passat. Aquest era el nostre principal objectiu. Nosaltres teníem 11 línies, la Generalitat va tancar-ne dues, va deixar-nos amb 9, i nosaltres el que hem demanat des del primer moment és tornar a obrir 11 línies i baixar ràtios.
Mm-hmm.
11 línies de P3, sí que parlem de les línies, però sí, parlem de grups de P3, diguem, no? Que l'alumnat que s'incorpora a la formació reglada. 11 línies, ràtios 23. Aquest és el nostre objectiu. Finalment, els serveis territorials han acceptat la nostra proposta a mitges, perquè és veritat que no anirem a 9, com estem, sinó que anirem a 10 de línies, 10 amb ràtios 23, una mena de pla pilot que posa en marxa al Departament d'Ensenyament en base a aquest decret de matriculació nou que fa molt de temps que s'esperava i que finalment sembla que s'ha posat en marxa i ens permet, doncs, lluitar contra per una banda, contra la segregació escolar, que és una cosa desitjada que tots volem, i ens permet també baixar ràtios i atendre millor l'alumnat, que és l'altra qüestió. Nosaltres tenim la nostra prioritat ara també és que el Departament, els serveis territorials, digui quina és aquesta desena línia, que tenen alguna reticència a explicar quina serà aquesta desena línia. Nosaltres el que volem és que li posin nom i cognom a aquesta desena línia, que entenem que ha de ser a l'escola, o bé a l'escola de Sant Josep, o bé al Joan Juncadella, que són les dues escoles que es troben en la part del municipi on hi ha més densitat de població i on hi ha més necessitat d'obrir aquesta desena línia. Estem treballant, estem parlant amb els serveis territorials perquè així ho sigui, però en tot cas és una molt bona notícia. Recuperem una línia, baixem ràtios, podrem atendre millor l'alumnat i a la vegada lluitar contra la segregació escolar.
L'any passat, abans de la preinscripció, l'Ajuntament va tenir converses amb les escoles concertades per veure si podien arribar a acords per matricular menys alumnes. S'ha plantejat res similar?
Aquest any no, perquè entre altres coses la Generalitat ens assegura que aquest decret, doncs, que permet baixar les ràtios a 23 afectarà per igual a les públiques i a les concertades. Per tant, entenem que no ha calgut. Nosaltres aquella proposta la vam posar sobre la taula per, quan no teníem el decret d'admissions, lluitar contra la segregació, baixar ràtios era una qüestió prioritària. Els serveis territorials ens van dir en aquell moment que si arribava un acord amb les concertades ho podíem entendre. Nosaltres vam posar aquest acord sobre la taula. Finalment, ni amb aquest acord els serveis territorials, la Generalitat, va acceptar la rebaixada de ràtios i per tant allà va quedar aquest acord. Ara sembla que el panorama és un altre i per tant nosaltres veiem amb molt bons ulls això, no? Que totes les escoles per igual, les públiques i les concertades a ràtios 23 i totes sota el mateix paraigües de preinscripció, que és el que crec que és el més important per la ciutat, que hi hagi una única oficina d'escolarització, una única oficina de preinscripció i que tothom vagi a l'escola vulgui amb les mateixes condicions.
Doncs de moment ara som en temporada de jornada de portes obertes virtuals a les escoles, sí, perquè sí. Les famílies les coneguin. La preinscripció s'espera que comenci el 15 de març. Em sembla que és una data provisional encara.
Tot és provisional ara.
La vida s'ha tornat provisional.
Tot és provisional, però és evident que no podem fer les portes obertes com les pròpies escoles voldrien, que a les escoles els agrada atendre les famílies en primera persona, ensenyar-los els espais, a fer xerrades, a explicar els seus projectes educatius, que tenim projectes educatius extraordinaris a Sant Vicenç. Totes les escoles són bones a Sant Vicenç, no hi ha escoles millors i pitjors, totes són d'un nivell extraordinari. Per tant, nosaltres el que fem és animar la ciutadania a fer aquestes portes obertes de manera virtual. Si hi ha algun neguit en concret, les escoles també estan disposades a atendre amb cita prèvia i de més a la ciutadania que vulgui fer aquesta visita puntual a les escoles, no de manera general, però sí de manera puntual es pot fer alguna visita puntualment. I en tot cas, nosaltres el que fem és animar la ciutadania de Sant Vicenç a matricular els seus fills i les seves filles a la nostra ciutat, que no hi hagi fuites d'alumnat cap a altres municipis. Cada any se'ns van de Sant Vicenç un 10% de l'alumnat que podria matricular-se a Sant Vicenç i es matricula fora de Sant Vicenç. I el que fem és animar la ciutadania a matricular els seus fills i les seves filles a les escoles de Sant Vicenç, que són escoles de molta qualitat, amb uns espais que estan molt ben cuidats i molt, molt treballats, en projectes educatius de primer nivell, i per tant val la pena matricular els seus fills seus fills i filles en el nostre municipi.
I l'Ajuntament té alguna idea de per què es produeix aquesta fuita? Per qüestions de pràctiques de les famílies o de...
A vegades passen coses com que no saps si podràs matricular el teu fill o filla a l'escola que tens a prop de casa, l'escola que a tu t'agradaria matricular-te, i la gent, a vegades, per no arriscar la matrícula, decideixen marxar fora del municipi a una escola privada, normalment, on poden tenir un accés més directe. Si no, hi ha molta gent que no se la vol jugar a que li envien el seu fill, la seva filla, a l'altra banda del municipi. Per això, precisament, volem que li posin nom i cognom a la desena línia, perquè la gent no s'arrisqui. Hi ha molta gent que no s'arrisca a haver d'estar fins a sisè portant el seu fill, la seva filla, a l'altra banda del municipi, tenint escoles a prop. Per tant, és important que la gent sàpiga que tindrà escola a prop, que la seva escola propera és una escola de qualitat i que pot confiar en l'educació que es fa a Sant Vicenç. Després hi ha persones que volen portar les seves filles, els seus fills, a escoles molt especialitzades en temes molt concrets, esports. Hi ha gent que se'n va al Llor, a Sant Boi, perquè volen que el seu fill o la seva filla faci alguna activitat esportiva determinada. Aquestes coses són inevitables, diguem, no? Però que en la mesura del possible nosaltres sempre animem a l'educació pública, diguem, sempre, però sobretot que ningú se'n vagi de fora de Sant Vicenç. Nosaltres volem que el 100% de l'alumnat el matriculi en el nostre municipi.
De fet, ara l'alcalde està recorrent totes les escoles juntament amb la regidora d'Educació, amb el Coneguem l'Ajuntament, que és una altra de les moltes activitats del catàleg de dinàmica educativa que s'han hagut d'adaptar
a domicili aquest
any. Pandèmia.
Que normalment fan la visita, són les escoles del segon cicle. És una activitat que s'ofereix com tantes altres, com les activitats que fan els gegants de Sant Vicenç, els Diables, altres entitats
o Ràdio Sant Vicenç mateix.
Sant Vicenç, no? Hi ha moltes entitats del municipi que ofereixen aquestes activitats. L'Ajuntament mateix ofereix aquesta activitat i normalment, doncs això, el segon cicle, a vegades és tercer, a vegades és quart de primària, doncs visiten l'Ajuntament, treballen aquelles setmanes el contingut de l'Ajuntament, l'alcaldia, els regidors, les regidores, l'oposició, tot el que té a veure amb la vida política municipal, i acostumen a acabar venint un dia a la sala de plens. Això ara no es pot fer perquè la sala de plens no pot tenir aquesta visita de l'alumnat, i el que fem la regidora d'Educació i jo mateix és visitar en persona les escoles per fer aquesta trobada amb l'alumnat. Només hem fet una de moment aquest curs, que és la vam fer la setmana passada a l'escola La Immaculada, i a partir d'ara doncs, s'ha obert el calendari i pràcticament cada setmana visitarem una escola. Sí.
Què tal l'experiència?
Bé, la veritat és que és molt interessant i és divertit també, no? Perquè els nens i les nenes et posen a prova, et fan preguntes. És com venir a la ràdio, això.
Pot ser pitjor,
però com que no queda gravat, doncs, té menys riscos, diguem-ne, però fan preguntes de tot tipus, preguntes de funcionament de l'Ajuntament, de qüestions personals també, no? de com te sents, no? Com et sents fent la feina que fas, qüestions a vegades molt concretes d'una cosa que passa al costat de casa d'aquell alumne, no? que et pregunta. Bé, està. La veritat és que és una experiència molt, molt interessant i molt, molt enriquidora.
I ja que estem en el sector educació, les obres per construir la nova escola Bressol Petit Mamut, per quan hi ha previsió?
El calendari es manté, estem treballant amb el mateix calendari que teníem, estem a punt, ens diuen, des de l'àrea metropolitana, que és qui està redactant el projecte executiu, de rebre aquest projecte executiu, i de seguida que tinguem el projecte executiu es farà la licitació per adjudicar les obres a l'empresa que guanyi aquesta licitació i poder fer una obra que tenim moltes ganes de poder tirar endavant. No? Ara estem, el que estem fent ara, diguem, ja, la setmana passada el cap d'urbanisme amb el regidor d'urbanisme estaven mirant la possible ubicació de la caseta de les obres, per entendre, vull dir que perquè anirà, la caseta anirà en el barri de Vilavella, que hi ha alguna dificultat de mobilitat també, per tant, aquesta caseta que ocuparà un espai físic al carrer, doncs hem d'encertar on es posa i estem treballant amb això, per tant, la ubicació no és un debat, el calendari tampoc, i estem esperant el projecte executiu, i de seguida que tinguem el projecte executiu, doncs tirar endavant el projecte.
I un equipament que sembla acabat, almenys des de fora, és el Centre Cívic Virgini Amposta, que la gent es pregunta quan funcionarà.
Sembla acabat, eh?
Sembla.
Doncs no. No està acabat. No tenim el final d'obres del Centre Cívic i Cultural Virgini Amposta, allà al parc del Mamut, antic Juncadella, i no només no el tenim acabat, sinó que amb les últimes pluges s'ha descobert alguna deficiència de l'obra, una deficiència que els vells del... No, los viejos del lugar, que es diu, ja s'ho veien venir, diguem, que és que allà hi havia hagut un edifici antigament, que era l'antiga escola Juncadella, que s'inundava. Si no endavant, perquè el nivell del terreny és inferior al nivell del carrer. I això és una cosa que sembla ser que qui va preveure el projecte no ho va tenir en compte i es va inundar l'altre dia amb les pluges. El nivell de les aigües del carrer és superior al nivell de les aigües de l'edifici. Per tant, tenim un problemilla que estem tractant de solucionar. Estem parlant amb l'empresa que ha fet les obres per tractar de resoldre aquest problema sobrevingut, que no, igualment no impedeix la resta, diguem, és que l'obra no, encara no està acabada, per tant, queda pel davant el final d'obra. S'està treballant amb la licitació del mobiliari, que no és una licitació fàcil, perquè crec que són 600.000 euros de mobiliari, s'ha de publicar el butlletí oficial de la Unió Europea, és un harmonitzat, això va una mica lent i una mica llarg, diguem, així que encara queden uns... bastants mesos per tenir actiu aquest equipament, que tots tenim moltes ganes, però jo, francament, i amb tota la sinceritat del món, crec que anirem molt justos perquè estigui actiu durant l'any 2021. Si a final d'any l'equipament està actiu, jo crec que serà un èxit, diguem. Per tant, queden mesos pel davant, i encara que des de fora sembla que l'edifici està fet, hi ha molta gent que té moltes ganes que estigui en marxa, doncs haurem de tenir una mica més de paciència perquè encara queden uns mesos pel davant.
Que si no un dia és un problema important,
sí.
Resoldre-ho pot comportar més despesa per les arques municipals?
D'això dependrà de si és un vici ocult de l'obra, que li diuen als experts, un vici ocult, això ho he après, eh? Vull dir que sí, o és una mala execució de les obres. Si és per culpa de l'execució de les obres, haurà d'assumir l'empresa, si és una cosa que és un vici ocult, és a dir, una cosa que l'empresa no tenia per què saber que passava, doncs haurem de veure qui assumeix aquesta despesa. En tot cas, ara mateix el que s'està mirant és com s'ha de resoldre això, i un cop sabem com s'ha de resoldre, ja mirarem com s'ha de pagar aquesta resolució. No? Però primer hem de resoldre un tema que, això, vull dir que l'edifici antic que hi havia allà ja va patir aquestes conseqüències de construir per sota del nivell del carrer.
Mm-hmm. I els avis del vicentins ho sabien.
Clar, i els no tan avis, no? Perquè és un espai que s'inundava cada vegada que plovia. Això, evidentment, torna a passar, i el que haurem de veure és com la resol. Jo no sóc un expert, no sóc arquitecte, no sóc enginyer, no tinc ni idea de com es resoldrà el tema, però els experts estan treballant, per tant, confiem en aquesta feina.
Divendres es presenta el procés participatiu del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima.
El PAESC,
que a partir d'ara ens sentirem a parlar i ens podem acostumar a sentir parlar del PAESC. Què podem esperar d'aquest procés participatiu?
Doncs el primer que podem esperar del procés participatiu és això, participació, no? Que és el que demanem a la ciutadania que estigui interessada en aquest tema, les entitats veïnals, les entitats socials que vulguin participar, doncs que s'apuntin i que participin. El que farem divendres...
Entitats? Només entitats o persones a títol individual?
Persones i veïns i veïnes i entitats que vulguin sumar. Tothom qui vulgui és benvingut, diguem. El que farem divendres és presentar aquest procés participatiu que s'està fent entre les regidories de Medi Ambient, de Participació Ciutadana, vull dir que hi ha molta gent involucrada. Nosaltres vam fer una declaració d'emergència climàtica ja fa uns quants mesos a Sant Vicenç dels Horts i hem estat treballant com gairebé tot. La pandèmia ha aturat moltes coses i ara ja per fi podem posar en marxa aquest procés participatiu que ens ha de marcar la línia d'aquest document, que serà el document que marqui la línia d'actuació en quant a accions per lluitar contra el canvi climàtic a favor de l'eficiència energètica, no? I nosaltres el que estem fent igualment en paral·lel és treballar en la creació d'una oficina de transició ecològica, que encara no la tenim en marxa, però que jo espero que abans que acabi el 2021 poder tenir aquesta oficina de transició ecològica que pugui treballar tots aquests temes, que pugui assessorar el mateix ajuntament amb l'acció de govern, que pugui assessorar a la ciutadania amb tots els temes que tenen a veure amb l'eficiència energètica i amb la lluita contra el canvi climàtic. I estem introduint algunes mesures, com per exemple una qüestió que ja tenim sobre la taula i que sembla que de la mà de l'àrea metropolitana podrem fer, que és construir doncs una planta de plaques fotovoltaiques en la teulada de l'escola Sant Josep i també en el centre cívic del Rocío, l'antiga escola del Rocío. Aquí l'àrea metropolitana farà una inversió de prop de 1,4 milions d'euros per tenir aquestes plaques fotovoltaiques que ens permetin doncs, també apostar per un altre tipus d'energia més sostenible, més neta, que és la que tots estem amb ganes de poder posar en marxa. Per tant, aquest procés participatiu que obrim divendres el que fem simplement és la presentació del procés participatiu. Presentarem el procés participatiu, l'empresa que hem contractat perquè ens ajudi, diguem, a desenvolupar el procés participatiu explicarà també com es farà aquest procés i el que fem nosaltres bàsicament avui és animar la gent a apuntar-se i a participar. Tothom que tingui neguit, tothom que estigui interessat en aquests temes mediambientals, de clima, de transició ecològica, doncs que participin, que s'animin, que puguin dir la seva i que ens ajudin a preparar aquest document final, diguem, que serà el que marqui la guia.
Quant de temps ha de durar el procés participatiu?
No tinc el calendari, crec que són uns quants mesos de procés participatiu. Sí, perquè és un tema molt... No, és millor no posar terminis de dir això ha d'estar fet en 3 mesos, sinó que d'entrada comencem a caminar i a veure com evoluciona el tema. No tenim pressa per tenir el document, crec, com en moltes coses, això no em canso de repetir-ho, però... És millor fer-ho bé que fer-ho ràpid, diguem, no? I per tant, és una cosa que és molt seriosa, és un tema que és molt important, que nosaltres ens ho prenem molt seriosament, també com a govern, i per tant, el que volem és tenir un bon document i que si dependrà també si participa més gent, si participa menys gent, doncs això va acabar marcant els tempos també.
I aquestes plaques fotovoltaiques que s'instal·laran al Rocío i a l'Escola Sant Josep seran per subministrar únicament aquells equipaments d'energia o serà energia que es pugui distribuir en altres espais de la ciutat?
D'entrada, la idea és, es va escollir al Sant Josep, hi havia diferents possibilitats, es va escollir a Sant Josep també per la proximitat amb el poliesportiu. Crec que tenim el gran problema que té l'energia verda, diguem, és l'emmagatzematge de l'energia, per tant, d'entrada el que servirà serà per dotar d'energia els edificis sobre el que estan o els propers. Per tant, les que estiguin a prop del, a les que es facin a l'escola Sant Josep segurament serviran no només per l'escola sinó també pel poliesportiu. Així que crec que no estem encara en condicions de transportar aquesta energia o d'emmagatzemar-la, per tant, seran pels edificis.
Alcalde, vull aprofitar també per treure del calaix un projecte
dels
històrics, el desdoblament de la variant de la C-245.
Sí.
Fa 2 anys que el Ministeri de Foment es va comprometre a reprendre aquest projecte. També hi havia el compromís de millorar la connexió per la rotonda de les Ovelletes.
Sí.
Això avança d'alguna manera?
Sí, això va avançant, diguem, no? Com tot, també a un ritme que en aquest cas sí que ens agradaria que avancés més ràpid, diguem, no? Però sobre aquest tema jo vull dir dues coses, diguem. Una és, això fa referència a la BB-2002, també. Nosaltres estem a punt de signar el conveni amb la Diputació de Barcelona per fer la feina de sincronització semafòrica, que pensem que és important i que també ens ha d'ajudar no només al trànsit per la BB-2002, que és fonamental per la ciutat millorar aquest trànsit i també per expulsar vehicles del centre del poble cap a la carretera. I en paral·lel, això està molt avançat, tan avançat que crec que en un parell de mesos podrem signar el conveni amb la Diputació de Barcelona per desenvolupar les obres. Hi ha obra civil, hi ha tecnologia, tot això en principi, si va tot bé, durant l'any 2021 es desenvoluparia tot i diguem que començaríem el 22 amb tot això ja, amb tota aquesta feina ja feta i la carretera de Sant Boi, per entendre'ns, sincronitzada semafòricament. I l'altra qüestió que fa referència a la BB-2002 és la connexió amb la A2, no? Que és el que en el seu moment era un projecte propi, diguem, no? S'havia convertit en un projecte propi que era simplement l'enllaç entre la A2 i la BB-2002. Era un projecte. Foment el que va fer és finalment no assumir aquest tram com a projecte propi, sinó que s'incorporava en el projecte de, què has dit, la C-245, que és la carretera que va cap a Sant Boi, la C-32, també tot aquest tram entre Sant Boi i Sant Vicenç dels Horts passava a ser un sol projecte. I aquest projecte tindrà diferents fases. La nostra connexió entre la A2 i la BB-2002 forma part d'aquest projecte més gran, ja no és un projecte propi, sinó que està dins del projecte gran que afecta des de Sant Boi fins a Sant Vicenç i està en redacció d'aquest projecte. Tenim una reunió dimarts de la setmana que ve, el dia 2 al matí, amb Foment, amb els ajuntaments afectats, amb Sant Boi, Santa Coloma, Torrelles i Sant Vicenç dels Horts. Tenim una reunió amb el Ministeri de Foment perquè ens explicaran el punt en el que es troba la redacció del projecte. El que ens han dit des de la delegació del govern, perquè és un tema que perseguim i que estem molt a sobre, el que ens ha dit la delegació del govern és que durant aquest any s'acabarà la redacció i que durant el 2022 es farà la licitació de les obres. I el que no sabria dir-te és quan s'executin les obres, per on començaran les obres, no? Ja treballarem, nosaltres intentarem que l'inici de les obres es faci per Sant Vicenç, perquè també entenem que hem de resoldre el col·lapse que tenim a la rotonda de les Ovelletes i que si les obres comencen per un altre punt de Sant Boi i hi ha desviament del trànsit cap a Sant Vicenç, doncs podem encara patir més. Per tant, nosaltres, el nostre objectiu serà que l'inici de les obres sigui per la rotonda de les Ovelletes, però aquest detall encara no el tenim. El projecte va caure com a projecte propi i formar part d'aquest projecte més ampli que està en redacció.
Uh-huh. Doncs estarem atents de com evoluciona de la reunió que està en Foment dimarts vinent. Al ple de la setmana passada, Sant Vicenç dels Horts es va declarar municipi amic dels animals. Això en quines mesures concretes es traduirà?
Això primer és una declaració d'intencions que pensem que hem de fer d'entrada.
Vol dir que no hi haurà mesures concretes?
Jo no he dit això.
Val.
Que d'entrada és una declaració d'intencions, que vol dir que Sant Vicenç dels Horts es declara ciutat amiga dels animals, defensora dels drets dels animals. Com afecta això a nivell municipal? Doncs això afectarà amb un desenvolupament de les ordenances municipals que ens hem compromès a fer a partir de l'aprovació d'aquesta moció. Per tant, dir que és una declaració política, una declaració amb contingut i una declaració que ens insta a modificar les ordenances municipals per tal de convertir aquest municipi en un municipi amic dels animals i defensors dels seus drets. entenem que una ciutat avançada, una ciutat doncs, que mira el futur, no? amb un altre tarannà, doncs, ha de cuidar els animals també i ha de tenir un tracte amable i amigable amb els animals també.
Alcalde, mirem una mica fora de Sant Vicenç, que ens afecta molt. Mirem, el Parlament de Catalunya s'ha de constituir el 12 de març, com a molt tard. Com veu les negociacions per formar govern?
No les veig. Jo estic centrat en Sant Vicenç dels Horts i no estic pendent d'aquestes negociacions. Jo sé el que m'agradaria que passés, per entendre'ns, no? Que és tenir un govern que ens ajudi a superar aquests 10 anys de paràlisi, d'una volta sobre el mateix tema sense sortida, d'un govern que deixi de confrontar amb els altres pobles d'Espanya i amb el govern d'Espanya, i un govern que se centri en resoldre els problemes que tenen els catalans i les catalanes. Aquest és el meu desig, diguem. Com van les negociacions, ho ignoro absolutament.
Mm-hmm. Avui es compleixen 40 anys del 23F. Mm-hmm. Fem també un exercici històric. No crec que tingui records, perquè...
De l'any 81.
De l'any 81 potser ni caminava.
Home, sí, jo caminar, sí.
Val.
Amb alguna dificultat. No sé si parlava o no, perquè ma mare sempre diu que vaig trigar bastant a parlar, però jo tenia 3 anys.
3 anys, d'acord. Però segur que, records no ho sé, però segur que forma part de la seva formació personal i política, sí. El 23F, les vegades que hem vist tots aquelles imatges. Quin paper ha jugat en la seva formació política o què recorda de, ja no tant a nivell personal, sinó d'allò que després ha crescut sentint i escoltant?
Bueno, va ser un moment, el que jo he viscut a casa, el que se m'ha transmès, diguem, és que va ser un moment molt, molt tens, molt complicat, en una democràcia que tot just caminava segurament pitjor que jo, diguem, en aquella època. Amb una Constitució aprovada 3 anys abans, amb una sessió d'investidura, amb un canvi de govern, quan encara no estava tot això tan consolidat com ho tenim ara, i per tant, amb molt de neguit. A casa meva s'ha recordat sempre el 23F com un moment de neguit per la possibilitat de perdre allò que tant va costar recuperar, que era la democràcia en aquest país. Per tant, la superació d'aquell moment també va ser, diguem, positiva. Tot el que va venir després, doncs, han estat segurament els millors anys de la història recent, com a mínim, del nostre país, i per tant la superació d'aquell tràngol va ser un èxit col·lectiu que ens va permetre, que ens ha permès tenir els millors anys de la història d'Espanya.
Doncs nosaltres ho deixem aquí avui, fins aquí aquest Alcalde Respon del mes de febrer. Ens tornem a trobar d'aquí un mes, el quart dimarts del mes de març. Miguel Comín, alcalde de Sant Vicenç dels Horts, gràcies, que vagi bé.
A vosaltres, moltes gràcies.